Cada 13 de gener es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Aquesta malaltia afecta més de 300 milions de persones al món i és la primera causa mundial de discapacitat. Però malgrat ser tan comuna, sovint va acompanyada d'un fort estigma. Per entendre millor què és la depressió, com es pot diagnosticar i tractar i com podem ajudar les persones que la pateixen, avui ens acompanya la doctora Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la Unitat d'Hospitalització d'Aguts del Servei de Salut Mental de Durs de Mutua Terrassa. Doctora Ros, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Si li sembla, fem primer una mica de descripció, de marc teòric per situar-nos. Què és exactament la depressió i com la podem diferenciar de la tristesa puntual que tots podem experimentar en diversos moments de la vida?
Bueno, com tu deies, la depressió, la veritat és que afecta 300 milions de persones aproximadament arreu del món. I nosaltres el considerem una malaltia mental important per tot aquest impacte que té. Diferenciar-la, no?, de lo que és la tristesa que la gent diria normal, jo crec que la principal diferència seria el fet de que és persistent i que no només s'associa aquesta tristesa, sinó que també tenim una pèrdua d'interès, no podem fer les nostres activitats quotidianes, no podem tenir plaer en el que estem fent habitualment, i això ens afecta la major part del dia. No és una resposta puntual perquè jo tinc un mal en la meva vida, no?, un malestar emocional i em desapareix, sinó que va més enllà. Fins i tot hi ha gent que no sent tristesa, sinó completament, no?, està anul·lada i no pot funcionar.
Apatia, no?
No tant una apatia, sinó que no puc sentir, o sigui, no gaudeixo de les coses, no puc sentir el que jo feia habitualment, no disfruto de res, sí, és més això.
De fet, ara ja ens els ha anat a enumerar, començava per aquesta persistència de la sensació de la tristesa i que no és només puntual. Aquests serien els principals símptomes i, d'altra banda, més enllà d'a un mateix estar alerta a aquesta sintomatologia, com podem reconèixer també que algú proper del nostre entorn podria estar patint una depressió?
Bueno, jo crec que simplement és el veiem, no? Veiem un canvi en el seu funcionament, veiem que pot estar trist, però pot estar també molt enfadat, sobretot si estem en edats més extremes, no?, de la vida, com gent gran o nens, adolescents, que s'enfaden i dius, però per què, no?, si no hi ha un motiu com a tal, això que deien de no tenir interès en les coses, però també no dormen bé o dormen massa, no?, la gent sempre pensa, és que no dormo, i no, n'hi ha gent que dorm molt, que no pot funcionar, que li canvia la gana, que no es concentra, que no té energia per a fer les coses, que se sent culpable o fins i tot inútil, és que no he fet res bo a la meva vida, no sóc una persona que tingui un valor, estic com molt pessimista, fins i tot s'amoïnen molt amb la part econòmica, sense ser real, i no li veuen sortida a les coses. I un gran símptoma d'alarma és aquell pensament, no?, recurrent de mort o de que no mereix la pena seguir endavant i llavors pensar en el suïcidi. És un dels grans riscos.
Existeixen diferents tipus de depressió?
Sí. Sempre que parlem de depressió, pensem potser en l'episodi de depressió major, el típic, no?, que el gradem, no?, de lleu a més greu. Però sí que tenim depressions més persistents, amb una intensitat menor, però que també ens impacta molt, que li diem trastorn depressiu persistent, aquelles depressions que s'inicien en el postpart, aquells trastorns afectius que estan més relacionats, no?, que són més depressius, amb més canvis estacionals, la primavera, l'hivern, sobretot és en l'hivern, si parlem més de la depre, o aquelles depressions més en el trastorn bipolar. Sempre pensem en la depre que només és símptoma d'un tipus de trastorn, i no, també tindríem la depressió en el trastorn bipolar. Sí, jo crec, i després ja, si parlem de característiques de símptomes, hi ha tantes depressions, no, com persones. No? Cada un té la seva expressió del malestar.
No sé si precisament aquesta varietat de sintomatologia, no?, que cada persona és un món i es deu expressar de manera diferent, pot ser algun dels principals obstacles per fer un diagnòstic precoç.
Sí, en una part aquest pot ser, no? Perquè com és una miqueta diversa, a vegades no trobar que això estigui succeint per una depressió, com per exemple hi ha gent que s'expressa molt somàticament i tenen molts símptomes físics, i llavors van molts cops al metge de família però per una cosa física i no han identificat la tristesa, però també és aquest estigma, aquesta pressió social... Uh-huh. Aquesta, no, no estic malalt, no vull ser la persona que falla. Jo crec que també no, com a societat ens costa identificar-la en si, perquè tenim molt estigma i perquè tenim molt poca informació sobre la salut mental en general. I després tenim dificultats a accedir arreu del món, nosaltres no, però dificultats a accedir a atenció mèdica.
Els professionals. Quines són les principals causes de la depressió? Vostè apuntava, no? Ens parlava de l'hivern, de l'abstèmia primaveral. Hi ha factors genètics, ambientals o socials que hi influeixin?
Sí, sí. O sigui, sempre pensem en que les causes són diverses. O sigui, hem de pensar que és plurifactorial i tenim factors genètics, factors ambientals, com tu deies, factors socials... Però a mi m'agrada més pensar en aquells factors que són més modificables i aquells que no són tan modificables, no? Uh-huh. O sigui, per exemple, ser dona és un factor de risc i això no és modificable, en gènere, no? Tenir una història familiar de trastorns mentals i no és modificable. Que se mori un familiar és un factor de risc i no ho podem modificar. I sí que en tenim d'aquells que podem abordar més, com per exemple... tenir dolor, una patologia mèdica crònica mal controlada, el fet de consumir substàncies, no?, ens predisposa també, el fet de com està tota aquesta adversitat laboral i adversitat econòmica i poder, potser és més modificable segons uh-huh. quines estratègies tinguem, no?, per part de governs, estratègies de prevenció del bullying, coses així. Jo crec que tota aquesta part més modificable és on més hem d'incidir.
Clar, són els factors en què nosaltres podem canviar d'alguna manera, no?
Sí, o intentar-ho. Sí, els altres són uns factors de riscos que ens venen molt definits, no? Jo no puc canviar, tenir un familiar afecte d'un trastorn d'estat d'ànim, però sí puc modificar la meva alimentació o el meu consum d'alcohol, no?, o fer una mica d'exercici.
I hi ha algun grup de població que sigui més vulnerable? Parlava a l'inici de l'entrevista, per exemple, de diferents grups, la gent gran amb el CAP, no sé si també els joves...
Sí, la gent gran, sobretot les dones, són més vulnerables, els adolescents són més vulnerables, tot allò que està més en els extrems, i sobretot un grup molt vulnerable és aquell que té una situació socioeconòmica i una situació en general... pues que podríem dir molt desfavorable. Això també...
Les condicions de vida.
Donen molts factors de risc. Sí, clar, les condicions de vida. No? Si no tinc casa, si no tinc un aport econòmic, això són aquells factors que ens van... No? Si soc dona, no tinc casa, tinc algun familiar afecte de trastorn depressiu, doncs tinc més papeletes.
Això serien aquests esdeveniments estressants de la vida, no?, que potser impulsen o a poder patir aquesta malaltia de la depressió.
Sí, una mica el que fan és donar-nos un debut més precoç o donar-nos una mala evolució.
I com es fa per diagnosticar la depressió? Si atenent a tots aquests criteris, aquesta sintomatologia que vostè ens ha anunciat, què hauria de fer una persona que sospita que pot estar patint aquesta malaltia?
El més important és acudir al nostre metge.
Al metge de capçalera.
Sí, la nostra primera porta, o comunicar-ho a algú amb qui tinguem, no?, al costat, un familiar, un amic, té molta confiança, dir, crec que em passa alguna cosa, uh-huh. i que ens ajudin, i anar a demanar ajuda al metge de família, com a primera porta, eh? Si ens trobem molt malament tenim altres portes, està clar, més immediates, i allí pues, es fa una petita entrevista, que és simplement parlar amb aquella persona i... identificar aquests símptomes de tristesa, de canvi funcional, fer una història clínica completa i sí que habitualment el que aconsellem és pues, fer una analítica o un despistatge de que això sigui per una altra causa, uh-huh. com per exemple un hipotiroidisme que ens podria donar el mateix tipus de símptomes que una depressió. Però jo crec que el més important és dir, ostres, no sóc jo que potser estic fallant perquè jo vull, sinó algo em passa, vaig i demano ajuda.
I quins tractaments...
Sí.
Endavant, endavant.
No, no, i això, no tenir l'estigma cap a nosaltres mateixos, no?, que ens fa parar.
Ara en parlarem de l'estigma social, el d'un mateix i el de la societat en general, perquè ens queda feina per fer. Un cop hem fet aquest pas, hem anat al metge de capçalera, i hem fet aquest primer triatge, per dir-ho d'alguna manera, i possiblement tenim la depressió, quins tractaments s'ofereixen al sistema de salut públic per tractar-la?
Bueno, el sistema de salut públic, aquí a Catalunya tenim un model així esgraonat, no?, que veiem quines són... els teus símptomes i les teves necessitats, i hi ha models de suport a la primària que ens poden, no?, donar una... Però tenim, en veritat, tenim un gran ventall de tractaments, des que són psicoteràpies, a tractaments farmacològics diversos, no només estem pensant en els antidepressius, a també tractaments amb com per exemple la teràpia electroconvulsiva o la necessitat d'hospitalització si tu estiguessis en un estat molt greu, no?, que ni menges, ni veus, ni res, no? Però tenim un ventall molt ampli.
Depèn, entenc, en quin estat estigui el pacient, oi?
Sí, depèn de l'estat en el que estiguem, sí.
Per què creu, doctora Ros, que encara hi ha tant estigma al voltant de la salut mental i en concret de la depressió, i com creu que es pot combatre?
El estigma en la salut mental és un problema molt complex, perquè ens passa en la depressió, ens passa en altres malalties. Jo crec que hi ha una manca de coneixement en general de què és la salut mental o de què fem els companys de salut mental. Desconeixen no hem donat prou informació, potser, penso, per ficar-nos una mica a nosaltres en el mig, i la gent desconeix la naturalesa dels trastorns mentals, i això condueix a malentesos, a percepcions errònies, a no ho fa perquè no vol, no és que no pot, no? Tot això, aquesta pressió social de funcionar superbé. I després també hi ha por a lo desconegut, a aquests comportaments que no entenem, i dius, bueno, jo els rebutjo, els evito, no vull que estiguin aquí. També hi ha aquesta associació potser amb la violència, no?, que s'ha donat moltes vegades aquest missatge de que aquesta persona que està patint una malaltia mental és més aviat violenta. Home, no és així. Tenim, i això està clar que n'hi ha representacions, o antigament, ara això està canviant bastant, no?, aquesta part més negativa que sortia en les notícies o en mitjans de comunicació, en algunes pel·lícules que afavorien creences negatives, creences falses.
A generar aquest estigma.
Sí. Les normes socials, no? I fins i tot dintre de la família és una deshonra potser tenir una persona afectada malalt mental. Tenim encara molt el concepte de boig, no?, al CAP, aquella associació històrica del pacient institucionalitzat, apartat de la societat. En general és complex, n'hi ha... I després la discriminació que puguem sentir dintre de lo que seria el sistema, no?, de polítiques d'integració, d'adaptacions laborals, una mica això.
Crec que anem caminant en el bon camí, a poc a poc es van fent passes, però ens queda molta feina per fer.
Sí, crec que és important també que hi hagi referents positius en això, no? Jo he patit, no?, aquesta cosa de jo he patit una depressió, he sortit... No passa res, que això últimament està sortint bastant més,
sí. I
fa que la gent, no?, digui, ai, pues si a mi me pasa lo mismo, es que voy a consultar, no? Va estar allà i diré, sí.
De fet, la depressió no només afecta la persona que la pateix, sinó que és una malaltia que també afecta molt a l'entorn familiar i social, no?
Sí, la veritat és que si no hi ha una afectació en diverses àrees, entre elles està tota la part laboral, la part dintre de la família, la sobrecarga que a vegades poden sentir els familiars, però també el propi pacient, com afecta les dinàmiques de comunicació, les relacions interpersonals... Sí, ha de tenir un impacte fora. I és molt complex això, explicar-ho als familiars, dir, no passa nada dintre d'un... No?
Sí.
Dintre d'unes... Quan estigui millor, això desapareixerà. No és ella o no és ell, i és la depre qui parla.
I què podem fer com a societat per donar suport a les persones que pateixen una depressió?
Bueno, una mica ho parlàvem abans, no? Això d'exemples en positiu, no? El sensibilitzar sobre la salut mental, educar a la població, fomentar espais de suport comunitari, garantir un accés a serveis mèdics, en general ser empàtics com a societat i veure que si una persona està patint, no anar amb molts prejudicis i ajudar-lo, però sobretot ser inclusius en, també en polítiques.
I existeixen maneres per prevenir la depressió? No sé si alguns hàbits de salut, de benestar emocional, per dir-ne d'alguna manera, ens podrien ajudar a prevenir una depressió.
Sí, bueno, totes aquelles factors de risc modificables que comentàvem tenen estratègies de canvi. Per exemple, si estem davant de d'un ús de substàncies, pues, fer campanyes de prevenció de l'inici d'ús de substàncies, campanyes de reducció de l'estrès, una promoció d'una vida social, no? Com més saludable, tenir hàbits de dormir, de fer exercici, menjar bé, coses bàsiques de salut en general també, eh? I no només de salut mental, però sobretot això, el no apropar-nos molt al consum de substàncies, no ficar-nos en situacions que ens generen molt estrès i o identificar-les i anar baixant per a reduir una mica aquest nivell d'estrès i companyia, no? I fer xarxa social.
Ara que diu això de la companyia, com podem ajudar algú que creiem que pot estar patint una depressió?
Una mica el que dèiem abans, no? És escoltar a la persona sense prejudicis, sense jutjar, oferint suport i animar-lo sobretot a buscar ajuda professional. I si en algun moment ens diuen algo que creu, no? Perquè pot haver malestar, sobretot en aquelles depressions irritables o que s'enfaden i va hacia mi, veure que no és aquesta persona, que és un canvi, i dir, bueno, esto no és habitual en ella, anem a apropar-nos i dir-li, necessites alguna cosa, i animar-lo a buscar ajuda.
Donaria, aprofitant que avui es commemora aquest dia i que ens serveix també doncs, per fer aquesta difusió, no?, i intentar trencar aquests estigmes que encara envolten la salut mental, donaria algun missatge a aquelles persones que pateixen depressió o que tenen algú proper que la pateix?
Jo el que els diria és que no estan sols. O sigui, que si es troben malament, que mirin al seu voltant. Que la depressió és una malaltia i no una debilitat, que tenim tractaments efectius, que sí, que és millor, quan més aviat vinguin, més possibilitats de resposta, i que confiïn amb els seus referències. Per exemple, un familiar a qui li puguin comunicar, o amb un amic, i després anar cap al metge de família i poder... I jo confio molt en aquesta base que tenim, aquesta accessibilitat que tenim a tots els metges de primària, que estan ahí fent un gran treball, no? I que després ens tenen a nosaltres per a poder consultar, que vagin i que busquin ajuda i que els orientarem. Sobretot el que no estan sols i que estem aquí per ajudar.
Doncs amb aquest missatge ens acomiadem. Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la Unitat d'Hospitalització d'Aguts del Servei de Salut Mental d'Adults de Mutua Terrassa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.